L'Oficina de Turisme de la Conca registra les millors dades dels darrers 10 anys.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
L'Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà ha tancat el 2017 rebent prop de 78.000 persones.
La xifra representa un increment del 5,7% respecte a l'any anterior i al mateix temps és el millor balanç de la darrera dècada.
I en els darrers 10 anys, són les dades que hem tingut millor.
Continuem parlant dels visitants, però ara del pessebre vivent de l'Espluga de Francolí, que va congregar prop de 3.000 visitants en 3 dies.
Aquestes 3.000 persones principalment provenien del Camp de Tarragona, amb un pes majoritari de la població de la Conca de Barberà.
I el judici que ha de processar el Montblanquí detingut per jihadisme començarà a l'Audiència Nacional de Madrid el proper 22 de gener.
El procés, conegut com a Operació Caronte, va detenir l'any 2015 una presumpta cèl·lula jihadista a Catalunya amb vincles a Valls, Reus i Montblanc.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc ha reorganitzat algunes de les seves regidories.
En aquest sentit, els regidors Oriol Palissó i Marta Civit deixen de tenir dedicació parcial a l'Ajuntament i només percebran com a retribucions les dietes que corresponguin per assistència a la Junta de Govern local i als plens municipals.
Seguim a Montblanc. En la mateixa sessió plenària s'ha aprovat una nova modificació del Pla General per al projecte del Pont Vell.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat una nova modificació puntual del Pla General de la Vila per la zona del Pont Vell, que ara queda a l'espera de l'aprovació definitiva per part d'Urbanisme.
I en esports...
El vimbodinenc Jordi Ferrer debuta al Dakar com a mecànic en la prova més dura del món. Coneixerem com li està anant a l'Infosport.
En cultura destacarem les novetats previstes per la nit d'entitats que celebrarà durant la Fira de l'Espluga de Francolí. També les jornades prèvies del Festival El Vi Fa Sang i la Festa Major d'hivern de Sant Antoni de Vimbodí i Poblet.
Aquests són els titulars. Comencem.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
L'Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà ha tancat el 2017 rebent un total de 77.908 persones, una xifra que representa un increment del 5,7% respecte a l'any anterior i al mateix temps és el millor balanç de la darrera dècada. Josep Ardila, ampliem aquesta informació amb més detalls.
L'Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà ha tancat el 2017 amb els millors registres dels darrers 10 anys. Durant aquest any que hem tancat, l'oficina va rebre un total de 77.908 persones, que representa un increment del 5,7% respecte a l'any anterior. Les consultes de l'Oficina de Turisme Comarcal, situada al Monestir de Poblet, s'han mantingut respecte a l'any anterior amb 22.600. Aquestes dades són de les millors registrades en els últims 10 anys i representen, per exemple, un 72% més de consultes respecte a fa 5 anys. Des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal asseguren que la nova ubicació de l'oficina comarcal dins l'espai de recepció de visitants del monestir ha servit per generar aquest augment progressiu de visites any rere any. Ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Maite Fuster.
Exacte, sí, en els darrers 10 anys, són les dades que hem tingut millor. De fet, també això es deu a que des de l'any 2013 l'oficina de turisme es va traslladar al que és el centre de visitants del monestir, no?, a dintre de l'espai. I això és un dels motius per al qual hem tingut les dades, han anat sempre augmentant.
El turista de proximitat i l'europeu segueix sent el qui més visita la comarca i, per tant, el moviment que es genera i que mostren les estadístiques reflexa que es manté la mateixa tendència dels darrers anys. El mercat català és el capdavanter en quant a la procedència del turista, representant el 37% del total de visitants, tot i que sí que es pot veure com un clarament dels visitants europeus que arriben fins al 34% del total de visitants. Els segueixen els visitants espanyols amb un 22% i la resta del món representa un 7%.
Aquestes són les dades de l'Oficina de Turisme de la Conca. Continuem, però, parlant de visitants, ara del pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Els dèiem fa unes setmanes que va congregar prop de 3.000 visitants en 3 dies.
Sí, aquests dies hem conegut el perfil d'aquest públic del pessebre i aquestes 3.000 persones principalment provenien del Camp de Tarragona, amb un pes majoritari de la població de la Conca de Barberà. El balanç publicat pels organitzadors del pessebre vivent reflecteix el creixement del públic de l'Espluga de Francolí, que va representar més de la meitat dels assistents, sent un 54% dels 2.907 visitants. En total, un 69% van ser de la Conca de Barberà. La majoria d'aquests, de la resta de municipis de la Conca, eren procedents de Montblanc. La resta del Camp de Tarragona va suposar un 16% del públic, amb un pes important de Tarragona, Reus i Valls. La suma d'aquestes xifres consolida el pessebre de l'Espluga entre el públic del Camp de Tarragona, ja que en total va representar un 85%.
Menys significativa és la Plana de Lleida com a procedència, perquè els espectadors del Segrià, les Garrigues o l'Urgell només va suposar el 7% del total, malgrat la potenciació de la campanya publicitària en aquesta zona. De fet, els assistents provinents de les comarques de Barcelona suposen el mateix percentatge, un públic sobretot originari de la capital catalana i ciutats com Terrassa. Va ser menor la població de les Terres de l'Ebre, del Pirineu o de les comarques de Girona, que van visitar el pessebre vivent de l'Espluga. Finalment, un 1% dels visitants procedia de fora de Catalunya.
Una de les altres dades significatives és que la meitat de les persones van veure el pessebre el dia de Sant Esteve, l'únic en què es van produir llargues cues per accedir al recinte de les representacions. El dia 23 i 24 de desembre, l'organització va resoldre enguany les aglomeracions gràcies a la venda anticipada d'entrades i a la ubicació d'un petit mercadet de comerciants durant aquests dos primers dies. De fet, la meitat dels espluguins van comprar l'entrada anticipada, 2 de cada 10 ho van fer per internet i 3 de cada 10 a l'oficina de turisme.
El judici que ha de processar el montblanquí detingut per jihadisme començarà a l'Audiència Nacional aquest mes de gener. Montse Plana ens ho explica.
El judici que ha de processar el montblanquí detingut per jihadisme començarà a l'Audiència Nacional de Madrid el proper 22 de gener, segons avançava aquesta setmana el diari Més. El procés, conegut com a Operació Caronte, va detenir l'any 2015 una presumpta cèl·lula jihadista a Catalunya amb vincles a Valls, Reus i Montblanc. L'operació va acabar amb 11 detinguts, entre ells la de l'home de Montblanc, de 27 anys, que des de llavors es troba a presó incondicional. En el moment de la seva detenció va transcendir que el jove s'hauria convertit a l'islam 3 anys abans. El montblanquí va ser detingut a Valls i se l'acusa d'haver participat, suposadament, en una de les escoltes amb més repercussió mediàtica. A la conversa, el jove montblanquí interpel·lava un altre presumpte integrant de la cèl·lula i deia que morir per la causa de l'A no fa mal. A l'habitatge de Valls, on el van detenir, hi van trobar sacs buits amb diversos components químics. La fiscalia demana entre 7 i 19 anys de presó per als presumptes jihadistes del grup.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Canviem de tema, parlem ara del consistori montblanquí, perquè l'equip de govern que ha reorganitzat algunes de les seves regidories i aquesta setmana, Josep Ardila i Montse Plana, hem conegut aquests canvis de carpetes.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc ha reorganitzat algunes de les seves regidories. En aquest sentit, els regidors Oriol Pallissó i Marta Civit deixen de tenir dedicació parcial a l'Ajuntament i només percebran com a retribucions les dietes que corresponguin per assistència a la Junta de Govern local i als plens municipals. En el cas de Pallissó, a més, comporta un canvi en les seves competències. Fins ara ocupava les regidories de Joventut, Festes i Seguici Popular, Noves Tecnologies i Benestar Social. Aquestes darreres dues carteres les deixarà i passen a mans del regidor Jordi Albalat. D'altra banda, Pallissó i Civit ocuparan també la tercera i quarta tinença d'alcaldia, respectivament. Per contra, deixaran la tinença d'alcaldia els regidors Ariadna Ferrer i Joan Caselles. Dels grups de l'oposició, el PDeCAT i la CUP van ser crítics amb les seves regidories que tenen més dedicació, eh, Pepe?
Doncs sí, de fet, des del PDeCAT, Sesvinyes va destacar que el repartiment de sous dels regidors no s'ha fet de manera lògica. Escoltem-ho.
A nivell de les dedicacions, quan s'ha plantejat ja fa dos anys el repartiment de dedicacions, clar, es parlava, no? El regidor ha de treballar més hores dels que toquen i cobrar això. No podem esperar que una persona cobri 900 euros de jornada completa per treballar a Montblanc. Realment no quadra amb la lògica amb el tamany que té Montblanc, amb la feina que suposa, i no podem fomentar aquesta política de quasi de minijobs, com aquí diu, perquè dels càrrecs electes, si no treballa res més i tot aquí, pot estar dedicació aquí a jornada completa, però cobrar 900 euros. És una cosa que creiem que no... No, clar, amb aquest sentit, per compte, també hem vist aquests anys, i si mires el repartiment de sous de regidors, que no s'ha fet de forma potser lògica, de forma transversal en relació a les tasques que tenien.
Per la seva banda, la regidora de la CUP, Laura Buja, va destacar que no creu que estigui justificada la dedicació de la regidoria d'Obabat igual que la de Turisme. Escoltem-la.
Al nostre entendre, doncs, no justifica doncs, una dedicació, com tampoc doncs, altres àrees que ho tenen, i en canvi doncs, es passa a tenir més dedicació a aquesta àrea doncs, que ocupa el Jordi Albalat amb esports i cultura i ara també doncs, amb noves tecnologies i benestar. Assumeix un 65% de dedicació, com doncs, l'altra àrea que és la que té més dedicació, que és turisme, i entenem doncs, que aquestes àrees doncs, no estan degudament justificades la seva dedicació. De totes maneres, hi estiguem o no hi estiguem d'acord, demanem que si hi ha una dedicació doncs, que es compleixi com qualsevol feina.
L'alcalde Josep Andreu va assumir personalment la decisió d'augmentar la dedicació d'un dels regidors i li va demanar més compromís amb la tasca de l'equip de govern de la que ja té actualment.
Quedem-nos a Montblanc perquè en aquesta sessió plenària de dimecres també va servir per aprovar una nova modificació del Pla General al Pont Vell, a l'espera de tenir un projecte.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat una nova modificació puntual del Pla General de la Vila per la zona del Pont Vell, que ara queda a l'espera de l'aprovació definitiva per part d'Urbanisme. El juliol de l'any passat ja es va fer una aprovació similar, però ara s'han hagut de resoldre alguns requeriments de la Generalitat i també diverses al·legacions. L'aprovació va rebre el vot a favor del PDeCAT. El grup, però, va alertar que es tracta d'un projecte d'una gran magnitud. Escoltem a Cesc Vinyes.
Des del nostre grup, primer tot, donada la magnitud de la modificació, que aquí simplement és una modificació del Pla General, però sí que realment estem parlant d'una actuació que emporta una gran quantitat, ja sigui de terreny, d'espais, estem parlant d'una actuació de 8.000 metres quadrats, i també estem parlant d'un espai que ja ha invertit molts diners, que estem fent una inversió molt elevada amb el compra d'immobles, i que ens suposem i ens plantegem fer aquesta inversió suficient per augmentar, per crear aquest espai verd que Montblanc necessita. Fins al dia 8 hem de reconèixer que l'actuació que s'ha realitzat a la zona ha sigut poc encertada, hem fet moviments de terres que potser després no hagués calgut fer o que han sigut massa excessius, hem reduït l'espai per vianants, comptant que fa un any i mig que hem fet aquests moviments de terres i actualment la zona està pitjor del que estava, vam fer la troballa del mur medieval que després s'ha partit per la meitat quan se movia, que és una cosa també que ens hem de plantejar què ha passat aquí. I això ho hem fet perquè fins ara no hem tingut projecte, no hi ha hagut un plantejament de projecte, hem comprat edificis, s'han mogut terres, però no hi ha hagut el projecte i encara no s'ha fet el projecte per treballar, que és el maig de 2016 ja remenava que s'activava el projecte del Pont Vell quan no hi havia projecte en aquell moment i tampoc hi ha la projectada, és el moment de redactar-ho.
Aquesta serà l'actuació més gran d'aquesta legislatura i probablement també del proper mandat. En aquest sentit, l'alcalde Josep Andreu va agrair el gest del PDeCAT i va assegurar que l'esperit és fer un projecte de tots amb la voluntat que s'hi sumin tots els grups polítics.
Sí que és un projecte que ho tinc que reconèixer, que va començar més petit i que ens hem anat engrescant i l'hem anat fent gran, però bueno, també doncs, davant de les possibilitats que ens hem plantejat doncs, ho teníem que fer. I potser, i no sé si serà en el transcurs d'aquest projecte, i si no, segur que algun ajuntament que vindrà després de nosaltres encara ho ampliarà, n'hi estic segur, perquè el Pont Vell és un element definitiu i definitori del Montblanc medieval.
Els altres dos grups a l'oposició hi van votar en contra. El regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, va explicar que pressupostàriament hi ha altres prioritats i per la seva banda la CUP va assegurar que el del Pont Vell és un projecte d'una sola persona i que s'ha anat improvisant.
Conca Activa i les empreses del territori han posat en marxa aquest gener la segona entrega del programa 30+, a la Conca de Barberà, un projecte per la creació de 20 llocs de treball per a persones de 30 anys o més.
30+ està dirigit per persones de 30 anys o més amb escassa o mitjana formació i dificultats per trobar feina. També hi poden optar persones de més de 45 anys amb qualsevol tipus de titulació. El projecte, a més, inclou per a les persones participants una formació exclusiva d'entre 60 i 120 hores dirigida al lloc de treball a ocupar. Aquesta formació realitza d'acord amb una empresa que alhora signi un compromís de contractació. L'empresa, per la seva banda, rep una subvenció de 655 euros mensuals durant 9 mesos per la contractació d'aquestes persones.
L'any 2017 es va posar en pràctica per primera vegada aquest programa i 20 persones van trobar feina, uns llocs de treball cofinançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Les empreses i les persones interessades en el programa poden adreçar-se a Concactiva per obtenir més informació. Endesa ha canviat el cablejat de la xarxa elèctrica de baixa tensió en algunes zones boscoses de la zona de la Conca de Barberà. Concretament s'ha intervingut a la carretera de Rojals, a Montblanc. En aquest cas, la reforma ha tingut un cost de 3.000 euros i s'ha canviat 1,4 quilòmetres de cablejat.
Les tasques han servit per renovar la tipologia del cable, passant d'un tipus de cable convencional a un altre de trenat. Amb això, la companyia elèctrica aconsegueix una reducció important de les mides i de l'amplitud física de la línia, mentre que alhora augmenta la seguretat i la qualitat del servei.
De fet, l'actuació s'ha fet amb l'objectiu de reforçar la seguretat de la infraestructura elèctrica en zones amb alta presència de vegetació, ja que es consideren més sensibles i de risc potencial. La renovació d'aquesta xarxa elèctrica s'ha fet també a les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En total, Endesa ha invertit uns 100.000 euros per substituir més de 30 quilòmetres de cablejat. L'Ajuntament de l'Espluga ha instal·lat aquest cap de setmana el nou enllumenat que utilitza les tecnologies LED en diversos carrers del municipi per substituir els antics llums de vapor de mercuri i d'halur metàl·lic.
Amb aquesta actuació s'han substituït aquesta setmana 44 fanals per un de nous de tecnologia LED amb 30 o 40 watts de potència i suposarà un estalvi energètic i econòmic per al municipi. En concret, s'han canviat l'enllumenat dels carrers Sant Antoni, Parres, Sor Maria Torres, Sortetes, Sant Blai, Sant Abdó i Sant Sanent, Sant Vicenç de Paüls, Aurora i Sor Mercè Ferrer.
La nova instal·lació suposa una inversió d'uns 18.000 euros per al consistori que disposa d'una subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar el canvi d'enllumenat. L'any passat, l'Ajuntament ja va canviar els llums d'altres carrers amb l'objectiu d'eliminar progressivament les bombetes de mercuri.
I l'Ajuntament de l'Espluga també ha instal·lat dos fanals al carreró que connecta el carrer de Milmanda amb el Prat de la Riba, la urbanització del Casal. L'actuació ha permès il·luminar un camí de pas que a les nits quedava a les fosques.
Ja fa uns mesos també es van instal·lar diversos fanals a l'inici del camí del Molí de Guas, que connecta l'Avinguda Catalunya amb la Ronda del Riu Sec i el carrer Joan Amades. L'objectiu de millora de l'espai era resoldre problemes de visibilitat i donar més seguretat a la via durant les hores de nit.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Ja ha sortit al mercat la segona edició del nou llibre de Carme Martí, El camí de les aigües. La darrera novel·la de l'escriptora montblanquina va sortir al mercat aquest passat octubre amb una primera tirada de 5.000 exemplars i ara se'n publiquen 1.000 més. Les bones impressions entre els llibreters, la bona crítica dels lectors i estar entre els llibres més venuts han estat els motius pels quals el segell Amsterdam de l'editorial Ara Llibres ha decidit llançar la segona edició de la novel·la.
El relat del camí de les aigües s'ubica a la Conca de Barberà, en concret al nucli de les Masies, a l'Espluga de Francolí, durant el pas de la Guerra Civil i els anys de dictadura. La novel·la transporta les memòries de dones anònimes que van substituir durant aquests episodis amb esforç i perseverança. Uns records que s'expliquen des de la mirada d'una cuinera, l'àvia de l'autora, que viu amb incertesa i dificultats aquell moment històric.
La Nit d'Entitats estrenarà enguany un nou format de reconeixements, es donaran menys premis i mitjançant un procés de votació popular es decidiran els premiats de cada àmbit.
Enguany s'arriba a la 20a edició amb un nou plantejament. D'entrada, a partir del Consell Sectorial d'Entitats es va crear una comissió amb representants de l'Ajuntament i de les entitats per organitzar aquesta nit de les entitats de l'Espluga de Francolí i amb això s'ha redactat unes noves bases per als reconeixements. Erika Soriano, regidora de Festes, així ens ho explicava.
Doncs la principal aposta és la creació de la comissió de treball que es va crear amb entitats voluntàries en el primer Consell Sectorial d'Entitats i a través d'aquesta comissió doncs, ens hem plantejat la Nit d'Entitats. El que hem fet doncs, és treballar amb la participació.
25 entitats han enviat les fitxes amb el resum de la seva activitat anual i també amb les propostes de guardonats per cada àmbit. A partir d'aquí, aquesta comissió organitzadora ha seleccionat, d'acord amb les bases, 3 candidats o candidates per cada àmbit.
La novetat més important és que del 16 fins al 24 de gener s'obrirà un període de votacions en què els espluguins i espluguines podran decidir quins han de ser els reconeguts d'enguany. De fet, per cada àmbit es donarà un únic premi, tot i que també es farà una menció especial als finalistes. Es podrà votar per internet o bé presencialment a l'Ajuntament de l'Espluga i ho podran fer aquelles persones majors de 16 anys empadronades al municipi. D'aquesta nit, per tant, doncs en sortiran menys reconeixements individuals per tal de donar així més valor al fet de rebre un dels premis de la nit d'entitats. Així ens ho explicava Erika Soriano.
Doncs perquè els comentaris que se sentien més doncs era que potser el fet de donar tants premis restava valor al mateix mèrit i després doncs també per poder alleugerir una mica tota la part de la gala, no?
Tot això, recordem-ho, després de l'edició de 2016, que va ser rècord en reconeixements amb el premi per 5 entitats, 30 espluguins i la menció especial a Bruno Hortelano, atleta olímpic. D'altra banda, les entrades pel sopar es podran comprar a partir del dimarts 16 fins al 24 a l'Oficina de Turisme de l'Espluga. Una altra de les novetats en el format de la nit d'entitats d'enguany per aconseguir una major implicació i donar més protagonisme a les associacions del municipi és el joc del Perche, a l'Ego Contesto.
Es tracta d'un joc de preguntes sobre l'Espluga en què hi participaran les entitats per equips i hauran de respondre correctament les qüestions per tal de superar les fases eliminatòries competint amb la resta d'associacions del municipi. El nombre de preguntes i la dificultat de les mateixes s'incrementarà en cada fase fins a determinar l'entitat guanyadora del joc. Les associacions hi podran participar amb equips d'un màxim de 6 membres i s'hi poden inscriure fins al 17 de gener. Erika Soriano, regidora de Festes, ens descrivia la proposta.
La novetat més important a nivell de participació doncs, és el joc del Perche, que com dèiem és això, un trivial espluguí que es participarà a través de dues entitats. Doncs serà com una mica de fase d'eliminatòries, pujaran a l'escenari dues entitats a peu dret, en un mínim d'un representant i un màxim de 6 representants, es llançarà una pregunta i l'entitat que toqui una bocina primer serà la que tindrà la primera oportunitat de respondre. Si la resposta és correcta, aquesta entitat sumarà un punt i si la resposta és incorrecta hi haurà un rebot per l'altra entitat. I doncs, d'aquestes dues entitats només una serà la guanyadora i es passarà a la següent fase. Llavors, doncs, en cada fase hi haurà més preguntes i també augmentarà la dificultat d'aquestes preguntes fins que obtinguem l'entitat guanyadora.
Tant per la regidora de Festes, Erika Soriano, com per les representants de la coordinadora d'entitats, el joc de preguntes espera convertir-se en una proposta per implicar el teixit associatiu de la nit d'entitats i alhora fer l'acte més dinàmic. El joc del Perche, a l'Ego Contesto, començarà abans de sopar a 8:45 del vespre al pavelló del Casal. En Andreu, representant de la coordinadora d'entitats, valora la iniciativa.
L'any passat crec que vam notar un canvi a la nit d'entitats i esperem i desitgem que aquest canvi, que aquest any crec que serà més notable, incrementi la quantitat de persones al sopar. Sempre estem intentant buscar que hi hagi més assistents al sopar i se'ns va acudir en una reunió doncs, el fet de poder proposar un joc que fos més dinàmic, una cosa que la gent s'involucri més, que sigui més divertit i alhora més en grup.
Més informació a radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat.
Els primers actes previs del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga, el Bifassang, han començat aquest divendres a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga i a l'Institut Martí Lomà de Montblanc.
La primera de les jornades prèvies ha consistit en la xerrada de Rafa Melero, Ivan Llambí i Xavier Álvarez Llevaria, tots ells membres del cos dels Mossos d'Esquadra i alhora escriptors de novel·la criminal. Els ponents van explicar pautes sobre com construir un relat curt en el gènere negre, destacant la importància d'impactar el lector, detallant tècniques literàries per construir una narració o bé presentant una escena d'un crim.
A l'Institut Joan Amigó de l'Espluga, les xerrades s'han fet als alumnes de quart d'ESO, una trentena en total, mentre que a l'Institut Martí Lomà de Montblanc el funcionament ha estat diferent, ja que l'activitat era voluntària per als alumnes d'ESO. Uns 130 nois i noies es van inscriure a les xerrades, però només uns 60 han pogut participar-hi. També s'ha fet una ponència a una cinquantena d'alumnes de batxillerat de la comarca a l'Institut Montblanquí.
L'activitat està bé programada amb l'objectiu d'animar i guiar els nois i noies per tal que participin a la segona edició del concurs juvenil de relats curts del Festival Albi fa Sang. Hi podran participar els estudiants dels centres d'ensenyament secundari de la Conca de Barberà, complint amb les bases del concurs i en el termini per presentar els treballs que acabi l'1 de març. D'altra banda, enguany també celebrarà la quarta edició del concurs de relats. El Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga Albi fa Sang es celebrarà els dies 6, 7 i 8 d'abril.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El que també comença aquesta setmana és la campanya promocional de 2x1 en visites guiades a Montblanc, amb les calçotades que es facin a la vila local.
Montblanc arrenca aquest cap de setmana la cinquena edició de la promoció de calçotada i visites guiades al centre històric de la vila. Durant els tres propers mesos, del 13 de gener al 24 de març, aquells que facin una calçotada a un restaurant de Montblanc, la Guàrdia dels Prats i Prenafeta podran gaudir d'una oferta 2x1 en una visita guiada a Montblanc. Amb aquesta iniciativa, l'Oficina de Turisme de Montblanc pretén relacionar l'element patrimonial i històric de Montblanc amb el component gastronòmic de la calçotada. Qui hagi triat fer-la al municipi tindrà el valor afegit visitant el nucli històric de Montblanc a un preu avantatjós. La visita començarà a 11:45 del matí a l'Oficina de Turisme a l'antic celler modernista i té una durada d'una hora i mitja durant la qual es visita, entre altres llocs, la muralla, els carrers i places del centre històric o les esglésies de Santa Maria i Sant Miquel. En aquesta campanya hi participen 13 restaurants.
Solivella va celebrar el 6 de gener el seu primer pessebre vivent, en què es van representar prop d'una quinzena d'escenes i va rebre la visita de més de 200 persones.
La nova associació SOS Gossos de Solivella va impulsar aquesta primera representació amb l'objectiu de recaptar fons per a la seva activitat i al mateix temps amb la intenció de dinamitzar el municipi. El pessebre vivent va comptar amb la participació d'uns 50 figurants i una desena de persones de l'organització i muntatge. El recorregut urbà s'endinsava en algunes cases antigues i utilitzava també racons naturals del municipi.
Rosa Salvador, vicepresidenta de l'associació, valora positivament l'estrena del pessebre vivent a Solivella i destaca la implicació dels veïns del municipi i del consistori. En declaracions a l'Espluga FM Ràdio, Salvador ha confirmat les ganes de repetir en un futur el pessebre i ha remarcat la voluntat de potenciar les tradicions catalanes i implicar el jovent del poble en l'organització de les representacions.
Mira, la nostra intenció és poder, durant almenys tants anys com puguem, poder fer el pessebre vivent. I més que res perquè el jovent ens ho demanaven i la canelleta també. És un mode que la gent surti de casa, que es mogui, que faci poble i que acabem tots reunits en un lloc, a la plaça, al davant de l'arbre de Nadal, on sigui, no?
Rosa Salvador també ha reconegut tenir el pessebre vivent de l'Espluga com a referent a l'hora de plantejar l'esdeveniment a Solivella. I a Vimbodí Poblet ja està tot preparat per encetar la Festa Major d'hivern en honor a Sant Antoni. La programació d'actes comença aquest cap de setmana amb cinema i teatre i guanyarà intensitat des del dimecres, dia de Sant Antoni.
Entre les activitats destacades, aquest cap de setmana es durà a terme l'obra de teatre Un creuer de revista, a càrrec dels mestres de l'Escola Octavio Paz de Barcelona, que repeteixen a la població per tercera vegada, ja que el director i impulsor d'aquest projecte és Javier López, fill de la població.
Entre altres activitats destacades també s'inclou pel proper dimecres l'ofici en honor a Sant Antoni Abat, patró secundari de la vila, seguit de la tradicional benedicció dels animals, i noves propostes com la caminada popular al Codós o el ball de la tarda. Joan Güell, alcalde de Vimbodí Poblet, en destacava el component tradicional de la festa que combina amb noves propostes.
Bé, la Festa Major d'hivern a Sant Antoni, patró secundari, no? Com moltes viles així de caire i d'història rural en aquest sentit. Clar, al final ens ve després d'unes dates que han estat molt intenses, que tots les hem viscut, festes de Nadal, festes de Reis, Cap d'Any, i sempre l'hem intentat donar doncs, un caire potser més cultural, reivindicant més aquesta part més tradicional i d'un perfil, doncs, si m'ho permeteu, baix, però en aquest sentit intens i per afavorir la germanor, no?
El Carnaval de l'Espluga s'ha posat en marxa aquesta setmana amb la primera reunió de la Comissió Cívica que reuneix els representants de les colles per començar a organitzar la Rua de les Mil Disfresses i la Festa d'enguany.
Aquest 2018 el Carnaval de l'Espluga celebrarà el dissabte 10 de febrer amb la Rua pels carrers de la vila i el posterior sopar, també la desfilada de disfresses i la festa al Pavelló del Casal.
l'agenda cultural.
Festa de Sant Antoni a Santa Coloma de Queralt.
Aquest dissabte, organitzada per l'associació Sant Antoni Abat, a partir de 11:45 del migdia amb la trobada de tots els nens i nenes a la casa de l'abanderat Josep Soler Caselles. A les 12 del migdia, ofici solemne amb la participació de la cobla Ciutat de Manresa, seguida de la benedicció dels animals i dels tradicionals Tres Toms. A la tarda i nit, concert i ball amb l'orquestra Venus.
Sopar del Tocino.
A Barberà de la Conca, aquest dissabte a 8:45 del vespre a la plaça del Cafè.
Exposició Rossinyol i Cases, per Catalunya en carro, 1889-1892, i també exposició al Batec de la Fusta.
Aquest diumenge serà l'últim dia perquè es podran visitar doncs, aquestes dues exposicions al Museu de la Vida Rural de l'Espluga, però ja tanquen les seves portes.
La tertúlia del diumenge a l'Espluga FM Ràdio.
L'Espluga Audiovisual emetrà una nova tertúlia al programa mensual de debat ciutadà que agrupa tertulians de diferents pensaments, ideologies i edats per analitzar l'actualitat local, comarcal i nacional des dels punts de vista espluguins. Aquest diumenge a les 12 del migdia pel 107.4 i esplugafmradio.cat.
Dinar de germanor i assemblea del pessebre vivent de l'Espluga.
Aquest diumenge a partir de les 2 del migdia a l'antic institut Joan Amigó.
Representació de teatre, un creuer de revista.
Aquest diumenge a 6:15 de la tarda al Teatre Foment de Vimbodí i Poblet, a càrrec de mestres i personal de l'escola Octavio Paz, una obra de Xavier López dirigida per Xavier Palomino i és un acte gratuït.
Espectacle infantil Tuturut, la princesa, de la Bleda.
Dins el cicle d'espectacles infantils organitzat pel Casalet Kids, aquest diumenge a 6:00 de la tarda al Casalet de l'Espluga.
L'agenda cultural.
Contacontes a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga.
Aquest dilluns a 6:00 de la tarda amb el Contacontes de Colors Monster, amb la Clara, la Mariela i la Núria, estudiants d'educació de la Universitat Rovira i Virgili. L'activitat està recomanada per infants de 4 a 8 anys.
Eucaristia solemne de Sant Antoni Abat a Vimbodí i Poblet.
Aquest dimecres a 12:00 del migdia en honor al patró secundari de Vimbodí i Poblet, presidida per Fra Salvador, monjo de Poblet. En acabar hi haurà la benedicció dels animals. A 2:45 del migdia, la festa del soci del Casal d'Avis.
Conferència Principals pensadors intel·lectuals contemporanis que influeixen sobre el segle XXI.
Dins del cicle de xerrades a la formació permanent de l'Espluga, aquest dijous a 6:00 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, per Oliver Klein Busquet, professor del Departament de Dret Públic de la URB.
Fira de la Tòfona i concurs de gossos tofonaires.
Aquest proper dissabte a Vilanova de Prades, durant la jornada hi haurà el mercat de productes de proximitat, ponències, el segon concurs de gossos tofonaires, degustacions de vins i tapes amb tòfona i el show cooking amb el xef Francesc Arumi, del restaurant Can Jovany.
Festa dels Quintos de Sarral.
Aquest proper dissabte, una festa tradicional que celebra des del 1942 al voltant de la festivitat de Sant Antoni Abat. La festa sempre compta amb una cercavila, l'ofrena a Sant Antoni i els tradicionals Tres Toms de Sant Antoni amb disfresses ben variades. També és costum que a la tarda hi hagi ball i que la mateixa orquestra ofereixi a més també un ball de nit amb el ball de Quintos i l'anunci dels Premis de les Carrosses.
Caminada popular al Codós, al Vimbodí i Poblet.
Caminada amb motiu del tercer aniversari de la restauració de la Creu del Codós. Aquest proper dissabte, des de la plaça Major de Vimbodí a 9:00 AM. El recorregut és de 9 quilòmetres.
Gala d'elecció de Sant Jordi i la princesa de Montblanc.
Aquest dissabte al vespre s'escolliran els joves que interpretaran els papers de Sant Jordi i la princesa de l'edició 2018 de la Setmana Medieval. Un acte que servirà a més per donar a conèixer les novetats de la 31a edició de la festa que es farà entre el 20 i el 29 d'abril.
Concert de la Coral Veu de la Terra de Vimbodí i Poblet.
Aquest proper diumenge a 6:00 de la tarda a l'església parroquial del municipi. Aquest serà el 31è concert d'hivern de la Coral.
L'agenda cultural.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana que hem fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual, Cristina Bosch, Magda Boldó i Gerard Bosch a la realització. Ja ho saben, dissabtes i diumenges a 1:00 i a 7:00 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari i sempre que vulguin als nostres webs, radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bon cap de setmana i fins aviat.
Bona tarda.
Informatius cap de setmana. una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Sí, que avui, després de tota la transició, hem de tornar a parlar de democràcia, de fonamental,
el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
Doncs vagi orientada a les dinàmiques pròpies del vidre i, per tant, intentarem personalitzar un seguit d'atraccions.
I aquesta obra sembla una maledicció...
Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El conseller Rull insisteix...
Centenars de persones van sortir...
La Nacional 240 ha tornat a ser notícia.
La Conca de Barberà ha tancat l'estiu amb una...
Aquesta no era la seva primera opció.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.